COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 16 de gener, el dia en què se suposa que estarem més deprimits de tot l'any. Avui és el que un professor de la Universitat de Cardiff va batejar com el Blue Monday. Se'ns uneix el mal temps, el dineral que ens hem gastat durant el Nadal amb la targeta de crèdit, la nòmina de gener que es queda fluixa precisament per aquests pagaments. També que portem ja unes setmanes de nou any i sembla que no hem complert tots els propòsits. En definitiva, que tot pinta fatal, però estan les nostres mans canviar l'equació i no fer cas d'algunes tonteries que ens envolten en aquest món tan 3 o 4.0 en el que vivim. Per tant, a tapar-se, a passar una mica de llarg dels capricis cars i tranquils, que en unes hores ja serà divendres una altra vegada i ni Blue Monday, ni depressió, ni res de res. Com cada dia hi posem una mica de música tot plegat i avui ens acompanyarà el programa The Cure. Avui al programa repassarem, com no, tota l'actualitat de les comarques de Tarragona. Farem el cafè dels dilluns amb el cap de Mossos del Tarragonès per parlar d'un grup al que han detingut a Tarragona fa unes setmanes que estafava milers d'euros fent-se passar per revisors de companyies elèctriques. A partir de la una vindrà també el nostre expert en temes immobiliaris, el Diego Reyes, i avui farem un sibarita i un de vins especial perquè parlarem de la importància del recipient en què prenem els vins, els caves, els escumosos. Realment influeix la copa? Canvia un vi si el prenem amb un got de plàstic, un got de vidre o la copa adequada? Bé, tot això serà a partir de 1:15, ens acompanyarà el nostre sibarita, el Carlos Montagut, i també el degà de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili. No s'ho perdin. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter. Atenció, perquè hem canviat el nom, o sigui que si ja ens seguien no passa res, ens continuen seguint, i si ens volen començar a seguir a partir d'ara han de buscar a Twitter @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Dotze i 24, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Maria Ríos, molt bon dia.
Bon dia. Avui a Tarragona trobem cel poc ennuvolat i temperatures màximes una mica més altes, tot i que encara trobem gelades febles a l'interior aquestes hores. Arribarem avui a 14 graus de màxima al Vendrell, 12 a Gandesa, 16 a Tortosa, Tarragona i a Reus. El vent bufa avui del nord-oest moderat amb ratxes molt fortes del sud de fins a 70 i 80 km per hora.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a hores d'ara les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Els expliquem avui que veïns de Llevant de Tarragona han reclamat la retirada del Pla de la Budellera. Ho han fet aquest diumenge amb una marxa per la zona. Apunten que la reducció d'habitatges previstos no canvia la seva posició i volen negociar amb l'Ajuntament. Ruth Guerrero.
La Federació d'Associacions de Veïns de Llevant manté que el primer pas és anul·lar el pla, seure i parlar del projecte i de què comporta. Els veïns reclamen asseure's amb el consistori un cop paralitzat el projecte i que es decideixi haver negociat si cal el pla o no. Segons la Federació d'Associacions de Veïns de Llevant, la realitat actual és molt diferent a la de fa una dècada, quan es va aprovar el POUM, i per això hauria de fer replantejar-se el pla de la Budellera. Gemma Fuster és la presidenta de l'entitat.
L'accés a la ciutat de Tarragona és el mateix. El projecte no preveu cap modificació en aquest aspecte. Llavors, clar, com movem tota aquesta quantitat de gent si ja allà van tenir problemes de mobilitat? Llavors, doncs, no és només el projecte, sinó tot el que comporta, tot el que genera, tot el que implica.
La federació assegura que la reducció d'habitatges previstos, deixant la xifra en 4.200, no fa canviar la seva posició i que volen parlar amb l'Ajuntament de Tarragona de les necessitats del barri. Critiquen també que no s'hagin posat a arribar en marxa el procés participatiu anunciat per l'alcalde Josep Félix Ballesteros.
I anem a una altra concentració, en aquest cas de ciclistes a Tarragona, que han reclamat una llei justa i sancions fortes per als conductors que no respectin les normes. Gairebé 300 persones reunien a la plaça de la Font un mes després de l'atropellament mortal d'una jove a Vilavella, a l'Alt Camp, on també un altre ciclista va quedar greument ferida i el conductor va fugir. El van detenir una estona després. S'ha iniciat una recollida de signatures amb l'objectiu d'aconseguir-ne 500.000 per tenir la capacitat de canviar la llei i endurir-la, canviant alguns articles que donarien, diuen, més seguretat al ciclista.
Les entitats que han convocat la protesta calculen que anualment uns 10 ciclistes moren a Catalunya. El president del Club Ciclista Campo Claro, Diego Bosch, ha apuntat que esperen que l'acte serveixi per conscienciar tant conductors com ciclistes i que hi hagi respecte mutu per rebaixar l'índex de mortalitat actual.
La verdadera razón es concienciarnos todo, porque en un momento yo soy conductor y soy ciclista, pero nos tendremos que concienciar todo de que si respetamos las normativas, respetamos el código de circulación, yo creo que bajaríamos mucho ese índice, ¿no?
Recorden els conductors que respectin mesures com l'avançament deixant un metre i mig com a mínim entre el ciclista i el vehicle, tot trepitjant la línia contínua. D'altra banda, els ciclistes se'ls ha instat a anar molt en compte i respectant al màxim la carretera. Els atropellaments de ciclistes no són simples distraccions, sinó imprudències que queden impunes i que, si es complís la normativa actual, respectant la distància lateral del metre i mig, s'evitarien moltes morts.
12 i 28, la xifra del matí són les 15 tones de menjar i begudes calentes de les Terres de l'Ebre que aniran fins als camps de refugiats de Grècia. Aquest és el resultat de l'operació Escalfor, que ha posat en marxa l'ONG Provocant la Pau.
L'objectiu era recollir menjar i begudes calentes als refugiats que estan als camps de Derbeni i a Softex, a l'àrea de Tessalònica. La solidaritat davant la iniciativa ha superat les expectatives. Esperaven fer 298 lots per beneficiar uns 1.100 refugiats i finalment en seran uns 450. Així, l'ajuda s'ampliarà a unes 150 famílies més, probablement d'altres camps. En total, són uns 15.000 quilos d'aliments. El president de l'ONG, Joan Reverter, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la gran resposta rebuda d'arreu de les Terres de l'Ebre en l'operació Escalfor és la dignitat de la gent que vol acollir els refugiats i la vergonya dels polítics incapaços de fer un reubicament dels refugiats.
Operació de la dignitat de la gent de Catalunya, de la gent de les Terres de l'Ebre, que ajuda, i comparteix i es preocupa dels refugiats i els vol acollir. Però també podríem dir que és l'enviament de la vergonya per als polítics.
El centre logístic de l'operació Escalfor s'ha situat als baixos de la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó d'Amposta, on s'han agrupat tots els aliments recollits durant la setmana en punts diferents de les Terres de l'Ebre i s'han començat a fer els lots que diumenge s'emportaran. Es calcula que els productes arribaran als camps dimecres.
Vinga, canviem radicalment d'assumpte. Els Mossos investiguen restes òssies aparegudes a la platja de la Pineda Vilaseca en les darreres setmanes. La unitat subaquàtica de la policia catalana farà tasques per comprovar si n'hi ha més.
Segons ha confirmat el conseller d'Interior, Jordi Jané, un ciutadà ha trobat noves restes òssies aquest diumenge que seran objecte d'anàlisi per part de la policia científica i antropòlegs que verificaran el seu origen humà. Segons ha confirmat, la unitat subaquàtica dels Mossos treballarà a partir de la setmana vinent a una zona de drenatge d'on es van treure sorra per portar-la fins a la platja.
No seguirà buscant en el que és la platja de la Pineda, però sí en la zona de drenatge. Aquí hi ha hagut una zona de drenatge previ, es va drenar i es va treure sorra de dins el mar per portar-la a la platja, i per tant en aquella zona la unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra és tasques per també comprovar que no hi haguessin en aquella zona també més restes.
El conseller no ha avançat més informació perquè forma part de la investigació policial i seria imprudent donar una hipòtesi mentre els antropòlegs i la policia científica treballen en l'assumpte.
Amb això arribem al punt de 2:15 i els expliquem la notícia que més ens ha cridat l'atenció aquest matí. L'arquebisbat de Tarragona ha exhumat les restes d'un bisbe del segle VII. Màxima discreció i també màxim interès en aquesta intervenció a la tomba de Sant Cebrià per datar-la i donar crèdit a l'existència d'una antiga catedral visigòtica.
El Museu Bíblic Tarraconense, juntament amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, vol analitzar les restes de Sant Cebrià, un bisbe de Tarragó de finals del segle VII que es conserven dins d'una petita urna funerària medieval discretament ubicada darrere de l'altar de la catedral de Tarragona. A l'interior s'hi trobaven restes òssies de com a mínim 3 individus més. Possiblement es tractarien de membres de la clerícia, però les restes del bisbe són la prioritat i un petit fragment del coxis se sotmet a la prova del carboni 14. La intervenció autoritzada per l'Església persegueix el doble objectiu de datar els ossos i aconseguir un nou indici per avalar la teoria que al segle VII es va erigir una primitiva catedral visigòtica de rere l'absis de l'actual catedral, hipòtesi a dia d'avui encara no confirmada. Andreu Muñoz és arqueòleg i director del museu.
Té una gran importància perquè, de fet, és l'únic bisbe d'època tardoromana i visigòtica del que tenim restes reals. Un estudi atent a l'epitafi d'aquesta urna, que és d'època moderna, ens porta a pensar que, en realitat, els constructors de la catedral medieval devien trobar-se aquesta tomba amb aquest epitafi possiblement trencat i el van transcriure, i amb el pas del temps aquest epitafi va quedar col·locat en la urna que avui dia veiem.
Es confia tenir resultats en un mes i mig aproximadament. Al mateix temps s'ha aprofitat per restaurar la tomba i netejar els petits lleons als peus de l'urna feta de l'alabastre.
I quan són les 12:32, obrim Plana Cultural i la bona notícia del matí és que avui s'han presentat, Ruth, els actes de la Capitalitat Cultural de Reus aquest 2017.
Sí, sí, s'ha donat ja el tret de sortida al calendari de la capital de la cultura catalana Reus 2017 i l'acte Globus de Leandro Mendoza serà el més destacat. Ho fa amb una vuitantena d'activitats confirmades per ara. El calendari preveu el primer semestre de l'any en 5 grans eixos: història i patrimoni, tradició i festes populars, llengua, literatura i pensament, arts i creació i coneixement, creativitat i innovació. Destaca l'acte inaugural de Leandro Mendoza, direcció del proper trapezi, i que ens descobrirà Globus el proper 28 de gener a les 7 del vespre per donar el tret de sortida. Tot suma d'un gran esforç per situar Reus en l'epicentre del món cultural, segons els seus organitzadors. És l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, anunciant l'eslògan de la capital de la cultura catalana.
L'eslògan del capital 2017 a Reus és Fem Cultura. Fem Cultura centralitzarà tot el que és el leitmotiv, l'eix transversal, l'eix conductor de la capitalitat de la cultura catalana. Tota la imatge anirà acompanyada d'aquest Fem Cultura i acompanyarà públicament la capitalitat de Reus.
La capital de la cultura catalana per ara compta amb un pressupost de 590.000 euros.
Encara en Plana Cultural, Valls s'ha omplert de carros i cavalleria aquest cap de setmana, la festa tradicional dels Tres Tombs. El municipi porta celebrant els 38 anys consecutius.
La festa va ser declarada d'interès nacional el 2011 i són dels Tres Tombs on surt el carro més gran de Catalunya, segons ha explicat Jaume Tous, president de Societat de Sant Antoni de Valls. A més, hi ha també un carro de traginers construït al municipi i una col·lecció d'un, dos, tres i quatre bucois que només es pot veure en aquests Tres Tombs. Tous ha explicat que treure els carros carrers, com porten fent des de fa 38 anys consecutius, és un sacrifici perquè cada vegada hi ha menys gent jove a l'entitat.
És una cosa que costa molt perquè de gent jove no en ve, no hi ha al darrere com altres entitats que hi ha jovent. Veus que l'entitat doncs té futur, però en aquests moments l'entitat de Sant Antoni no hi ha jovent. Bueno, ja no és només en l'entitat de Sant Antoni, sinó en el món del cavall, en totes les entitats, gent jove doncs costa d'arrossegar.
I l'èxit de la Tòfona Negra i el concurs de gossos tofonaires a Vilanova de Prades han fet plantejar al municipi ampliar les jornades que celebraven aquest cap de setmana, la segona edició dedicada ja a aquest producte.
A més de les jornades tècniques i de degustacions de tòfona, enguany s'ha programat un concurs de gossos tofonaires que ha tret l'atenció de molts visitants. Fins a 14 gossos han competit per ser els més ràpids buscant les 4 tòfones que havien amagat en 14 petits recintes separats. El més ràpid ho ha fet en 1 minut i 52 segons.
Ara el futur és el cultiu i hi ha bastantes plantacions ficades al voltant d'aquesta zona, per això s'ha fet aquí. Cada vegada la tòfona de la cuina va agafant més importància, gràcies als programes de cuina, bueno, tot aquest boom, no?, de la cuina catalana sobretot. I, bueno...
35 minuts que passen ja de les 12, repassem ràpidament l'actualitat esportiva. Ruth, avui estem molt pendents de com evoluciona Querol, no?, del Reus.
Sí, sembla ser que sí. Va tenir una topada en l'encontre que van guanyar per la mínima a casa davant l'Almeria, 1-0, i rebran el Mallorca diumenge. Esperem com acaba aquest ensurt.
Sí, la seva evolució. Diuen que dimecres podria tornar als entrenaments. De tota
sí,
manera.
Sembla ser que sí, que és positiu. I també, en quant al Nàstic, doncs, nou empat davant l'UCAM Múrcia, i el proper partit l'enfronta el Lugo al camp rival, a veure si repesca o rasca una mica de punts perquè encara es cue.
A veure. Repassem ràpidament portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
Sí, el titular és per exigeixen que retiri el pla de la Budellera i la imatge és per Vilaseca, que avalca a tota velocitat.
Passem també pel Reus Digital.
Un Reus que per Ruth venç l'Almeria en esports i entrevista a l'actriu reusenca Aida Fol, que protagonitzarà el nou suspens de Telecinco.
Passem també pel del Camp.cat.
Humor en un incendi d'un habitatge a la Selva del Camp i que els Amics de les Arts, Pepa Plana i Tomeu Penya, són els plats forts de la temporada als teatres de Valls.
I, finalment, avui el diari Més.
Sí, encapçalera, clam per anul·lar el futur pla urbanístic de la Budellera, a Llevant, a Tarragona, i a Vilaseca celebra la festa major amb l'emoció de les curses de cavalls del cos de Sant Antoni.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara. Amb això arribem a les 12:37. Ens aturem només 30 segons i fem el cafè del dia.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Al matí. És l'hora del cafè.
Vinga, continuem al matí a Tarragona, és l'hora del cafè. I fa unes setmanes llegíem al diari de Tarragona que els Mossos d'Esquadra havien detectat un grup que es feia passar per treballadors d'empreses elèctriques i a través d'aquest engany robaven informació bancària a les víctimes i sostreien diners dels caixers o feien pagaments. Doncs volem saber una mica com ha anat tot plegat, que també els Mossos ens expliquin com detectar aquest tipus d'estafes. És important la prevenció i per això avui ens acompanya a l'estudi, a aquesta hora del cafè del dilluns, el cap de la comissaria de Tarragona, l'inspector Vicenç Leonard. Inspector, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Moltíssimes gràcies per venir. Primera pregunta sempre d'aquest espai. Com pren el cafè el nostre convidat, si és que en pren?
Pues el cafè el prenc molt d'hora, quan vaig a buscar el pa, i el cafè sol, amb sucre moreno.
Molt bé, molta gent és de cafè sol. La propera vegada que vingui li tindré preparat, eh? ara que ja ho sé. Parlàvem, ho deia jo ara al començar, aquest frau, no?, que va detectar sí. La zona de Tarragona, crec que també a Reus. Explica'ns una mica com actuava aquest grup.
Bé, miri, la investigació que hem dut a terme per resoldre els 10-11 fets que hem tingut d'estafes, com vostè deia, de persones que es fan passar o falsos revisors
sí.
d'empreses de subministrament elèctric o de gas, normalment tenim una tipologia que és molt concreta, que és la comuna. En aquest cas, els tres presumptes autors, que estan tots tres ingressats a presó, el que van fer és anar especialitzant el tipus del modus operandi de com provocar l'estafa a la víctima, tant per la gestió de la demanda de la revisió del subministrament, sigui gas o electricitat, com pels furs o les demandes de les dades de la llibreta de la targeta de crèdit.
Però això com anava? Perquè ells es feien passar, sobretot, bueno, parlem primer de les víctimes, perquè no sé si em corregeixi si m'equivoco, però probablement era gent doncs gran, no? En la majoria de casos.
Bé, part del modus operandi que han utilitzat aquesta vegada, normalment també es fa en altres ocasions, però amb aquesta totes les víctimes són gent gran, són gent entre 70 i 85 anys, que seleccionen, l'especialitat vindria per seleccionar la víctima, bé, per la zona que viu del barri social o barri obrer, i amb tot el respecte a les víctimes, però trien gent gran que no té el coneixement o no té l'habilitat d'un tràmit administratiu, clar, i per altra part són gent que en el seu dia van rebre l'ensenyament que tocava fa 70 anys o 60-70 anys, que per desgràcia no és la cultura de l'ensenyament que avui en dia rep. I aquesta manca de necessitat fa que l'engany sigui més fàcil amb aquestes víctimes.
Clar, és la víctima més fàcil, en aquest cas, per als estafadors o presumptes estafadors, no?
Si vol, li explico una mica com anava el modus operandi. Bé, nosaltres estem acostumats a que aquestes estafes del que anomenem fals operari, de la llum o del gas, es tracten que amb dues persones accedeixen a un domicili i al moment de demanar les dades per poder fer la revisió i demanar el PIN o demanar la llibreta, el que fan amb el descuit, en pic ja tenen les dades bancàries, o bé furten el que tinguin de valor, diners, objectes, mòbils i demés, o bé també li fan l'import amb una mica d'intimidació. Si no paga, doncs li fan un cobrament de 60-70 euros, que era el que teníem fins ara, o 100 euros d'una revisió de gas. Això és el que teníem fins ara. I ara el que han fet és evolucionar amb el modus operandi. En part, el que fan és, són de les tres persones, dels tres autors, dos d'ells ja coneixien el procediment de treball o el procediment de tràmit d'una revisió del gas o l'electricitat, perquè eren empleats que en el seu dia eren empleats d'empreses subcontractades, o bé de FECS Endesa, d'Ener, o tant electricitat com gas. Això els facilitava conèixer el procediment d'atenció al client, bé per trucada o demanda amb anterioritat de la revisió del gas. Què feien? Ells tenien accés d'unes dades protegides per l'empresa Endesa, clar, que bé, doncs, el tràmit que tenien per poder fer les revisions, el que fan és obtenir aquestes dades, i aquí a partir d'aquí seleccionen tant la localitat com l'edat i el tipus de víctima. Llavors el que feien, el primer modus operandi és personar-se al domicili d'aquesta persona, controlen el domicili quan està sola, i el primer que fan és, amb un to molt amable, amb un vestuari assenyat i molt educat, els diuen que venen de part de la companyia a fer la revisió, i a partir de la revisió accedeixen al domicili, i mentre li demanen les dades per poder fer el tràmit de la revisió, el que fan és reben una trucada d'un segon autor, que el que fa és demanar si ha tingut una bona atenció del revisor al client. I aquí fan quatre preguntes per després obtenir el número de compte o el codi PIN perquè pugui fer un abonament, o bé perquè li han fet la revisió, o bé perquè li fan una oferta, li fan una proposta d'oferta d'un preu més reduït del consum que té per fer l'engany i obtenir el PIN. El PIN obté el PIN per telèfon, el que fa ràpidament, el que està dins de l'habitatge amb la senyora, la persona d'edat gran, el que fa és abandonar ràpidament el domicili amb les targetes de crèdit o bé la llibreta del compte, i ràpidament se'n van a fer reintegraments bé per targeta en caixer o bé amb llibreta amb el caixer, amb el PIN que han obtingut. A part de que si fan un fur d'objectes com poden ser electrònics, tablets, mòbils, diners, joies i demés. Això és el procediment que han anat millorant i van canviant amb oferta de revisió, o la fan prèvia, o al moment els fan una oferta i tornen a passar un altre dia. I això és molt fàcil en persones persones d'avançada edat o gent gran. I bé, la majoria eren dels 11 casos que tenim 10-11 casos no ho serien a barris o zones cèntriques de Tarragona i algunes a Reus.
Per tant, aquesta maniobra de distracció, no? I evidentment doncs, la persona en aquest moment demana la dada bancària i la donen. Important també, bé, en aquest cas els tres sospitosos van ser detinguts, no?
Bé, és un cas, ja li dic, és un cas més especialitzat, que per això dins ara li comentaré els delictes que els s'imputa,
sí.
Però sobretot és un grup, tant el fiscal com el jutge i també la investigació pròpia de la Unitat d'Investigació de Tarragona ho tipifiquen com a grup criminal perquè, vull dir, tota l'especialitat que hi ha, la selecció de la víctima, el procediment que utilitzen i l'accés a les dades protegides de l'empresa fan que tot això activi el que considerem un grup criminal per potenciar encara més el delicte. Llavors el que ha comportat és una investigació més llarga, tot i que van començar els delictes, els fets comencen a l'agost del 2016 i els darrers eren el setembre i octubre de 2016, van potenciar la investigació perquè sobretot és gent d'avançada edat i són d'un alt risc d'aquest tipus de delictes o d'altres. Llavors el que hem fet és vam incrementar el nombre d'efectius i de seguiments i d'investigació pròpia per poder anar a bon port i demostrar que és un grup criminal i que estaven associats no merament per cometre un delicte aïllat, sinó que han anat perfeccionant el sistema per cada cop evitar una la detecció del delicte. Pensi que moltes persones d'avançada edat o gent gran se n'adonen d'aquest delicte dies o setmanes després quan van a mirar l'extracte del compte o bé un familiar li diu que li han agafat diners del compte.
Uh-huh. Per tant, quin delicte se li imputen a aquestes persones?
Bé, nosaltres, tot i que encara estem investigant, no tenim el cas tancat, perquè segurament o per raons de que la persona segurament no s'ha donat d'imports petits, o bé, a vegades també, per la pròpia persona que no vol denunciar el fet per vergonya que ha estat estafada, deixem el cas obert perquè ens entraran segurament algunes denúncies més. Llavors, de moment, el que tenim imputat és, primer, un delicte com a organització criminal, pel fet que comentava abans, que tenen una alta especialitat i organització per cometre els delictes, cadascú té un paper molt important i una jerarquia dins del grup. Després, totes les estafes que s'han fet de les targetes i llibretes de comptes, estafes bancàries, tant a caixer com a entitats i botigues, en compra de botigues a diferents establiments dels pobles del voltant de Tarragona i Tarragona. Altres estafes associades que també han fet i després, sobretot, pel tema de l'ús de les dades protegides de les empreses de subministrament elèctric o de gas, com pot ser Endesa i d'altres, el que fem també els imputem un delicte de descobriment i revelació de secrets per fer un ús indegut que quan són empleats d'aquestes empreses subcontractades ja signen una garantia de fer un bon ús de les dades.
Clar, de confidencialitat, no?
I després també, com últim, tots aquells furts que van associats que quan entren a l'habitatge aprofiten el descuit per agafar qualsevol objecte de valor que tinguin a mà. Llavors, hi ha una diferent tipologia. Tot això fet que sent un cas de persones del risc que sent un grup criminal, doncs, tant el fiscal com el jutge van determinar l'ingrés a presó dels tres autors.
Quants diners haurien robat, inspector, en total?
Estem parlant al voltant, a hores d'ara, al voltant d'uns 40.000 euros i a part altres objectes de valor de telefonia mòbil i demés.
Per tant, aquests són els fets que van detectar els Mossos i per tant es va actuar. Llavors, a mi m'agradaria, inspector, que també parléssim una mica de quines coses ens ha de fer sospitar, si algú que ens està escoltant a casa. Primer, que si algú ens està escoltant i ha viscut un cas similar, allò que deia de la vergonya de denunciar, doncs que és important posar un coneixement perquè els Mossos ho investiguin, en tot cas.
Bé, jo li comentaré, li faré 5 cèntims de les recomanacions i consells que normalment les nostres oficines de relacions de la comunitat de la regió del Camp de Tarragona com juntament s'han fet diferents díptics informatius de consells amb l'associació del gremi d'instal·ladors i revisors de gas i electricitat de Catalunya. Però a part de les recomanacions que els hi faré, el més important és que es tracta de gent gran. I per molt que els hi fem les recomanacions, que sí que molta gent les rep i les té amb atenció, l'altra part del consell seria que aquesta gent gran, o bé, independentment del cas, o bé la seva persona cuidadora o el familiar o familiar directe, fill o pare o o net, sí, que aquestes gestions les pugui fer una persona amb una certa habilitat de com va un tràmit administratiu, que avui un dia és telemàtic o informàtic, per evitar això, evitar que quan obrin a la porta atengui la persona gran a una persona que desconeix i que segurament li fa un tracte molt bo i molt assenyat i molt educat, que fa que baixi la confiança i li pugui estafar o enganyar.
Clar.
Jo li faig quatre recomanacions. Sí, nosaltres, juntament amb el gremi, el que recomanem és que no permetre el pas al domicili a persones desconegudes, això ho fem en tots els casos. Cal dir que les revisions del gas, normalment les empreses serioses les fan amb cita prèvia, totes les fan amb cita prèvia. Era un dels modus que últimament ja estaven utilitzant els tres autors, perquè com són coneixedors del sistema, ja a les últimes, perquè segurament van intentar enganyar més gent, al veure que no podien enganyar-los, doncs van avançar o van evolucionar,
clar,
inclús a fer una trucada prèvia el dia abans o dos dies abans per concertar una revisió prèvia. Després, saber que la inspecció obligatòria de l'instal·lació del gas és cada 5 anys. Ja, de fet, ja fan una enganxina al comptador de gas, que és cada 5 anys, es pot mirar l'enganxina, però també aquesta revisió sempre ve amb una carta prèvia o amb una trucada prèvia per la companyia de subministrament. L'obligació de realitzar aquesta inspecció, això, sempre s'anuncia prèviament i quan rep aquesta carta, normalment el client té entre 30 i 45 dies per informar o per contactar amb una empresa subcontractada o subministrament que li faci la revisió. La pot demanar ell en lloc que li vingui donada. Això és una garantia que si la fa el propi client o un familiar directe d'una persona gran, tindrà la garantia que li vindrà una persona que ja coneix o una entitat de confiança. En el moment que es fa la inspecció al domicili a l'habitatge, no mai s'ha de donar cap rebut ni cap dada bancària. Això es fa amb un tràmit que ja té un contracte l'entitat de gas via banc i via contracte previ. No cal pagar cap import. Els imports se fan tots telemàtics. La mateixa empresa subministradora no vol que el seu revisor o la persona de manteniment vagi amb diners a sobre, una per seguretat de que no tingui cap robatori tant al vehicle o propi un
revisor, sí,
revisor,
sí.
Que intenten evitar portar diners, això ho fan moltes companyies de qualsevol àmbit avui en dia.
Per tant, important, que no ens demanaran cap pagament en efectiu
mai
al moment.
Mai, els imports, les empreses serioses, siguin de subcontractades o directes de subministrament, totes van amb una tablet o amb una PDA, amb un import telemàtic, igual que quan anem a pagar o qualsevol establiment.
Sí, sí, sí.
Pel que fa a les calderes de gas, de calderes de calefacció de gas, sempre hi ha una revisió prèvia d'una empresa instal·ladora. Vull dir que aquí també hi ha una garantia que la mateixa instal·lació ja ha de tenir una empresa col·laboradora a fer la revisió. Després sempre s'ha de mirar el certificat de la revisió del gas, del manteniment, que això també presta que la companyia sempre és la mateixa i hi ha una confiança dels anys del treball de la pròpia companyia. I si en el cas de que sigui una revisió amb una instal·lació de gas butà, és la mateixa persona que ha de buscar cada 5 anys una revisió. Nosaltres, a part d'aquests consells que donem sempre als contactes que fem a establiments i ciutadania, i que també estan penjats publicats a la pàgina web de Mossos, si la persona que rep la trucada o la visita al seu domicili, si té dubtes, si té algun tipus de dubte, sempre s'ha de trucar al 012. Que el 012 li diran si és un instal·lador de confiança o no. Si ja té una desconfiança perquè veu que la persona no li presta confiança del que li està oferint, ja ha de trucar directament al 112. El 112 desviarà la trucada al servei de la Policia de Generalitat Mossos d'Esquadra i s'activaria una dotació o es faria el contacte per fer la certesa de que aquell revisor que ha de portar un carnet que acrediti que està al gremi, s'identifica tant pel DNI com per aquest carnet i li donem una fiança o no. Però ja dic, sempre és millor que aquesta revisió la pugui fer o la contractació o la revisió la faci un familiar directe o bé el cuidador de la persona gran i en tot cas fer-la prèvia pel mateix client que no pas rebre-la al domicili. I tots aquests consells estan fent amb l'associació que li deia del gremi d'instal·ladors i revisors i aquests serien els consells que estan donant. Sobretot, si hi ha dubte, trucar al 012.
Exacte.
I si hi ha desconfiança del que ja percep de que no és algú molt clar, doncs llavors directament al 112, que se gestionaria un indicatiu d'una patrulla de Mossos per poder comprovar els fets.
I en aquest cas que ens explicava l'inspector, doncs això, que no es fan pagaments en efectiu en cap companyia, important també no donar les dades bancàries ni per telèfon ni a ningú que vingui a fer-nos cap revisió i, sobretot, no donar el PIN, no? Que en tot cas...
El PIN mai s'ha de donar, mai, eh? I les dades bancàries tampoc. I més, ja li dic, totes les companyies de subministrament i altres de compra per internet, i sobretot les de subministrament de gas i llum, totes les fan telemàticament amb el contracte i van ja amb un abonament bancari. No s'ha de fer cap tipus de pagament. I és millor no fer la revisió aquell dia, no vindrà d'un dia, perquè si són 5 anys, el termini que donen són 30-45 dies, per això, per complir la data dels 5 anys que marca la norma de l'instal·lació del gas. Llavors té un joc de 15-20 dies, 30 dies per poder fer la consulta, per demanar un altre tipus de revisió. Si no està content amb aquell tipus de revisió o amb aquella empresa, pot anar amb una altra. Vull dir, no estem obligats a fer-la amb una empresa concreta. Vull dir, però normalment aquestes revisions les fa la pròpia contractació que tens de la llum o el gas.
Molt bé, doncs, inspector Vicenç Lleonard, el cap de la Comissaria de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquest cas, a donar-nos aquests consells, sobretot, de prevenció, com d'estar una mica alerta. I jo el convido a tornar quan vulgui,
Si tenim
qualsevol altre tema, aquí micròfons oberts.
A disposar i agraïts.
Play.
Bon dia.
Herrera en Cope a Tarragona. A Mónica Carrasco.
Este año la calzotada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mungetas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzotada en Restaurante El Álamo. 977-84-62-40. Carretera de Montblanc en Alcover.
Tuco y tú, tuco, tuco y tú, tuco, tuco y tú.
¡Año nuevo! ¡Vida nueva! Y en Tuco, mueble joven nuevo con el precio fácil que tanto te gusta. ¡Ven a Tuco! Mueble joven y precio fácil.
En Tarragona, en Centro Comercial Les Gavarres, línea 34 del autobús, con parada en la puerta de la tienda.
Y las 24 horas en tuco.net.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Diego Reyes, Diego, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Adara Giné, Adara, bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Andreu, Jordi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ramon Palau, Ramon, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo... Esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314. Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Ja ho deien els The Cure en aquest Friday I'm in Love, m'és igual si els dilluns són tristos, i avui, que se suposa que és aquest Blue Monday, el dia més deprimit o més depressiu de l'any, doncs nosaltres el combatem amb música, amb la música de The Cure, i amb ells arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, nosaltres hi tornem en 5 amb més informació local i comarcal, vindrà també el Diego Reyes a parlar-nos de temes immobiliaris, i molt atents a partir de 2:15. Tenim avui edició especial del nostre espai del Sibarita i de l'Anem de Vins, perquè avui ens acompanyarà el degà de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili, el Joan Miquel Canals, i amb ell, amb el Carlos Montagut, parlarem de la importància del recipient que hem de fer servir a l'hora de prendre un vi, de la copa, del got, què és millor, què és pitjor, què hem d'evitar, quines copes hem de tenir a casa. Hi ha molts temes sobre la taula. Si tenen preguntes, a través del nostre compte de Twitter, ens les poden fer arribar @copetarragona. Arribem a la una amb música, no se'n vagin gaire lluny. Stay in bed on Thursday. Watch the walls instead.
las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Generalitat Valenciana ha asumido la tutela de la niña de 3 años apuñalada por su padre en Benifayó. Acabamos de conocer además que la pequeña vivía con su madre, la etarra Sara Majarenas, en la cárcel. COPE en Valencia, Luis Agudo.
De hecho, el móvil de la agresión parece haber sido precisamente desavenencias en torno a la custodia compartida para el fin de semana por el padre y presunto agresor, un griego de origen etíope. Al menos eso aseguran familiares de las víctimas, como acaba de señalar el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, que no ha querido pronunciarse al respecto.
Dice un familiar que pueden ser motivos en relación a la custodia de la niña.
A esta hora la pequeña continúa en la UCI pediátrica del Hospital La Fe, donde ha sido intervenida de una perforación en el pulmón por arma blanca, además de otras heridas en tórax y mano izquierda.
Tranquilidad en el Partido Popular a pesar de la declaración ante el juez de Luis Bárcenas. El ex tesorero del Partido Popular ha asegurado que el partido tenía una contabilidad extracontable, ha dicho, aunque ha defendido que era algo inocuo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, asegura que están tranquilos.
Yo no estoy preocupada en absoluto. Yo creo que el asunto Gürtel, el asunto Bárcenas, lo mejor que puede ocurrir es que se dicte sentencia cuanto antes y que se llegue hasta el final. Pero vamos, preocupación ninguna.
Y la Comisión Europea va a presentar mañana su opinión sobre el presupuesto de España para este año. Así lo ha confirmado el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Corresponsal comunitario, Miguel Sánchez.
Sí, el comisario ha sido claro al señalar que mañana va a haber opinión y que el diálogo con las autoridades españolas durante las últimas semanas ha sido bueno. Claridad que le ha faltado al portavoz de la Comisión, Schinas, quien, preguntado sobre si ese buen diálogo va a arrojar buenos resultados, se ha limitado a señalar... La única cosa que puedo deciros es manteneos atentos. El asunto, según fuentes comunitarias, podría aprobarse por procedimiento escrito, lo que permitiría al colegio retrasar la opinión si mantiene dudas sobre el mismo.
La actividad turística sigue creciendo en España. El año pasado aumentó casi un 5%. El turismo creó 81.000 empleos directos y generó 125.000 millones de euros. Belén Miguel.
Desde la patronal Steltour califican de excepcional, incluso de insólito, el año 2016, una afluencia de turistas que se debe reconocen a la situación que atraviesan países como Turquía o Egipto. José Luis Toreda es vicepresidente de Exceltour.
Tan solo entre Turquía y Egipto en el año 2016 y a noviembre habían perdido casi 15 millones de turistas.
Solo un punto negro en este buen balance, la demanda imparable de las viviendas turísticas, que crecieron un 75% en 2016.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Resta, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy vais a demostrar que aquello de que la fe mueve montañas es verdad. De hecho, ha quedado patente este mismo sábado y ha quedado patente en una de las ciudades más importantes de Venezuela. De esto nos vais a hablar hoy en el espejo, ¿verdad?
Al menos mueve montañas de personas, efectivamente. Nos vamos hasta Venezuela, que es un país muy querido y que nos duele especialmente en estas fechas. Hoy vamos a contar, sin embargo, un acontecimiento hermoso que tuvo lugar este pasado sábado. La procesión en honor a la Divina Pastora, que ha reunido nada menos que a 4 millones de personas en la ciudad de Barquisimeto. Se trata de la peregrinación mariana más populosa del mundo. Esta manifestación de religiosidad popular pues no podía ser ajena a la circunstancia histórica que atraviesa el pueblo venezolano. Y así, el arzobispo Antonio López Castillo manifestó su gran dolor por la escasez de comida y medicinas y señaló que la mayoría del pueblo no cree en el comunismo que ha llevado el país a la miseria. Esta peregrinación, la número 162 en la historia, ha colocado la libertad y el progreso del pueblo de Venezuela en este momento dramático bajo la secular protección de la Divina Pastora.
Pues en un ratito, exacto, en media hora nos lleváis a Venezuela hoy en el espejo. Gracias, Restán.
Adiós, hasta luego.
Hola, Corrochano José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Se aprieta por arriba la liga, se pone interesante.
La derrota del Real Madrid en Sevilla 2-1 deja la lucha por el título así. Real Madrid 40 puntos y un partido menos, Sevilla 39, Barcelona 38 y Atlético 34. La victoria del Sevilla deja también lesionado a Vitolo, tiene una lesión muscular y en unos minutos está prevista la presentación en Valencia del delantero italiano Zaza. Baloncesto, se acaba de celebrar el sorteo de la Copa del Rey. Ha sido en el Palacio de Congresos Europa en Vitoria. Ahí está Roberto Arrillaga. Cuéntanos los emparejamientos, Roberto.
Bueno, pues tenemos para el jueves 16, donde que van a jugar el Real Madrid y el Andorra, y el Tenerife y el Baskonia. Para el jueves, viernes 17, estamos hablando del emparejamiento Valencia-Basket, Herbalife-Gran Canaria y Barcelona-Unicaja. Los horarios serán en los cuartos de final de 7 y 9 y media, aún sin definir. Las semifinales se jugarán a las 6 y media y a las 9 el sábado 18, y la gran final el domingo en el Fernando Buesa Arena a las 6:00.
Por un lado del cuadro, Real Madrid-Andorra y Baskonia-Tenerife. Por el otro, Valencia-Gran Canaria y Barcelona-Unicaja. Tenis abierto de Australia, clasificados en el primer partido Garbiñe Muguruza y Carla Suárez. Eliminados Ramos, García López, Granoller y retirado Almagro. Y tercera jornada para España en el Mundial de Balonmano, España-Angola a las 9:45.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:05 y ahora todavía queda mucho mediodía por contar.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Pràcticament 6 minuts que passen de la una. Reprenem al migdia a Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Comencem explicant-los que els veïns de Llevant de Tarragona han reclamat la retirada del Pla de la Budellera. Ho han fet aquest diumenge novament amb una marxa per la zona. Apunten que la reducció d'habitatges previstos no canvia la seva posició i volen negociar amb l'Ajuntament. Ruth Guerrero.
La Federació d'Associacions de Veïns de Llevant manté que el primer pas és anul·lar el pla, asseure i parlar del projecte i de què compartir. Porta. Els veïns reclamen asseure's amb el consistori un cop paralitzat el projecte i que es decideixi havent negociat si cal el pla o no. Segons la Federació d'Associacions de Veïns de Llevant, la realitat actual és molt diferent a la de fa una dècada quan es va aprovar el POUM i això hauria de fer replantejar el pla de la Budellera. Gemma Fuster és la presidenta de l'entitat.
L'accés a la ciutat de Tarragona és el mateix. El projecte no preveu cap modificació en aquest aspecte. Llavors, clar, com movem tota aquesta quantitat de gent si ja allà van tenir problemes de mobilitat? Llavors, doncs, no és només el projecte, sinó tot el que comporta, tot el que genera, tot el que implica.
La federació assegura que la reducció d'habitatges previstos, deixant la xifra en 4.200, no fa canviar la seva posició i que volen parlar amb l'Ajuntament de Tarragona de les necessitats del barri. Critiquen també que no s'hagi posat d'arribar en marxa el procés participatiu anunciat per l'alcalde Josep Félix Ballesteros.
I la notícia que ens ha cridat l'atenció avui, l'arquebisbat de Tarragona ha exhumat les restes d'un bisbe del segle VII. Màxima discreció, però també màxim interès en aquesta intervenció a la tomba de Sant Cebrià per datar-la i donar crèdit a l'existència d'una antiga catedral visigòtica a Tarragona.
El Museu Bíblic Tarraconense, juntament amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, vol analitzar les restes de Sant Cebrià, un bisbe de Tarracó de finals del segle VII, que es conserven dins d'una petita urna funerària medieval discretament ubicada darrere de l'altar de la catedral de Tarragona. A l'interior s'hi trobaven restes òssies de com a mínim tres individus més. Possiblement es tractarien de membres de la clerícia, però les restes del bisbe són la prioritat i un petit fragment del coxis se sotmet a la prova del carboni 14. La intervenció autoritzada per l'Església persegueix el doble objectiu de datar els ossos i aconseguir un nou indici per avalar la teoria que al segle VII es va erigir una primitiva catedral visigòtica darrere de l'absis de l'actual catedral, hipòtesi a dia d'avui encara no confirmada. Andreu Muñoz és arqueòleg i director del museu.
Té una gran importància perquè, de fet, és l'únic bisbe d'època tardoromana i visigòtica del que tenim restes reals. Un estudi atent a l'epitafi d'aquesta urna, que és d'època moderna, ens porta a pensar que en realitat els constructors de la catedral medieval devien trobar-se aquesta tomba amb aquest epitafi possiblement trencat i el van transcriure i amb el pas del temps aquest epitafi va quedar col·locat en la urna que avui dia veiem.
Passem 8 minuts de la una. Anem ara a parlar de la capitalitat cultural de Reus, que donarà el tret de sortir dels actes el proper 28 de gener. Ruth.
Ho fa amb una vuitantena d'activitats confirmades per ara. El calendari preveu el primer semestre de l'any en 5 grans eixos: història i patrimoni, tradició i festes populars, llengua, literatura i pensament, art i creació i coneixement, creativitat i innovació, a més d'activitat cultural extraordinària. Destaca l'acte inaugural de Leandro Mendoza, direcció del proper trapezi, i que ens descobrirà Globus el proper 28 de gener a les 7 del vespre per donar el tret de sortida a la plaça del Mercadal amb un espectacle amb materials naturals. Tot suma d'un gran esforç i treball per situar Reus en l'epicentre del món cultural que busca la participació segons els seus organitzadors. És l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, que anuncia l'eslògan de la capital de la cultura catalana Reus 2017.
L'eslògan del capital 2017 a Reus és Fem Cultura. Fent cultura centralitzarà tot el que és el leitmotiv, l'eix transversal, l'eix conductor de la capitalitat de la cultura catalana. Tota la imatge anirà acompanyada d'aquest Fem Cultura i acompanyarà públicament la capitalitat de Reus.
I amb això arribem a la 1:10. Només per acabar una xifra, són les 15 tones de menjar i begudes calentes de les Terres de l'Ebre que aniran fins als camps de refugiats de Grècia. Aquest és el resultat de l'operació Escalfor que ha posat en marxa l'ONG provocant la pau. La solidaritat davant aquesta iniciativa ha superat expectatives. Esperaven fer prop de 300 lots per beneficiar 1.100 refugiats i finalment s'han aconseguit 450 lots que es calcula puguin arribar als camps el proper dimecres. 10 minuts que passen de la 1, ens aturem només 30 segons per la publicitat y todo seguido arriba el Diego Reyes.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Continuem al matí de Tarragona, és dilluns, ja saben que toca parlar d'economia sempre, de temes immobiliaris, cada 2 dilluns, i per això necessito ajuda, perquè no és el meu camp, per tant jo porto experts en la matèria. M'acompanya avui el Diego Reyes, ja saben que ell és promotor constructor, president de l'Associació de Promotors del Tarragonès i de Pialia. Diego Reyes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado 2017?
De muerte. Los Reyes se han portado fantásticamente.
Sí, se han portado bien contigo.
Sí, sí.
Ah, oye.
Es que toda la familia que tengo son reyes.
Ah, claro. Es que de verdad, hacerme caer en el chascarrillo, Diego, no tienes perdón, de tarjeta roja. Pero bueno, vienes muy bien acompañado otra vez. Está aquí María Soriano, de Mestre Economistes de Salou. María, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Y también se acompaña nuevamente l'Íñigo Rosell, de Tarragona, Suites, apartamentos turísticos. Íñigo, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Buen día, muchísimas gracias por venir. Los Reyes, ¿bien? Con vosotros también, Íñigo,
sí,
María.
Muy bien, bien, muy
yo
bien.
No tengo sí. En la familia, pero aún así se han portado.
Pero bueno. Pues Diego, ya sabes, el año que viene nos pones en tu carta. A ver, a María y a mí, a ver si...
Toma nota.
Bueno, empezamos el año hablando de apartamentos turísticos. Íñigo, acabada la temporada de Navidad, balance satisfactorio.
Perfecto, sí, muy contento.
Sí, Reyes, supongo que además al caer en viernes, ¿no? También fue un fin de semana fuerte, ¿no?
Sí, cierto.
En Tarragona, muy bien. Pues vamos a hacer un poco de mirar al futuro, ¿no? Al año que tenemos por delante, que lo hemos cogido todos con muchas ganas. Y me dice Diego, vamos a hablar de fiscalidad. María viene a hablarnos de cambios que va a haber en 2017. Digo, a ver si nos va a quitar aquí el empuje que teníamos. María.
Intentaré que no, pero...
Que siempre empezamos aquí con ilusión y dice María, pues zasca, espérate, que este año verás en esto. Diego, ¿nos depara muchas sorpresas 2017?
Pues,
¿fiscalmente hablando?
Pues fiscalmente hablando, la verdad es que no lo sé, que esto no lo va a exponer María, pero alguna sorpresita sí que nos trae ya.
Porque, ¿sí?
Sí, sí. Además, cuenta de que el gobierno tiene que recaudar.
Claro, siempre.
Y la única fuente de recaudar es ahora, con el catastrazo que nos van a meter, importante la recaudación, porque todo el mundo ha pedido, todos los ayuntamientos han pedido que se revisen los valores catastrales. Y luego, con la intención, aunque lo nieguen, bajar el porcentaje, pero con un catastro más elevado, con lo cual se jactarán, como ya hemos dicho más de una ocasión, de decir que nos han bajado el porcentaje, pero no es verdad, pagaremos más. Y como está, hay bastantes más novedades.
A ver, María, ¿cuál sería para ti la principal novedad de este año?
Bueno, primero contextualizar un poco. Recordamos que en el 2016 ha sido un año de paralización normativa porque ha estado un periodo muy largo de tiempo sin un gobierno,
claro.
Con las elecciones. Por tanto, ha habido una paralización normativa que ya se han ido oyendo cosas, pero de momento el tema ha estado parado. Entonces, este año, también dependiendo de los acuerdos que tenga el gobierno, que no tenga, se espera que haya bastantes cambios, como decía Diego, enfocados a la recaudación, tanto en el ámbito nacional como a nivel de Cataluña también.
Claro. Entonces, por ejemplo, lo que decías, es verdad que hemos estado un año prácticamente en funciones, con lo cual no se han tomado decisiones, han ido diciendo, queremos, podemos, quizá, ¿no? Pero a día de hoy, ¿qué cambios son un hecho a nivel fiscal para nosotros?
Bueno, un poco todavía no se saben, porque es lo que dices tú. También nosotros lo que recogemos es mucha inquietud de la gente, porque se están oyendo noticias, ya no se sabe muy bien si realmente son leyes, no son leyes, se va a hacer, no se va a hacer. En principio, ¿qué es lo que se espera este año? Una reforma importante nuevamente del impuesto sobre sociedades y también todas las medidas que se tomen en principio estarán enfocadas a una más recaudación.
Uh-huh. Por ejemplo, esto que nos decía Diego, el catastrazo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir exactamente? A ver, ¿qué va a pasar?
Lo que quiere decir, esto es ya más de ámbito local y autonómico, aunque uh-huh. es la tendencia de todos los municipios. Entonces será un incremento en el valor catastral que tenga la vivienda, lo que supondrá pues más pago de, sobre todo del impuesto sobre bienes inmuebles, que es el que tiene que pagar todos los contribuyentes que tengan una vivienda en propiedad. Y también afectará la plusvalía municipal, que es el impuesto que se paga cuando se transmite una vivienda.
¿Y la renta?
Y en la renta también.
Claro, es decir, nos sube el IBI, para empezar, ¿no? A todos aquellos que tengan casa en general, ¿no? Esto es municipal, ¿no? Por tanto, cada municipio regulará. Entonces, sube el IBI. Si vendemos o si, ¿no? Si damos en herencia una casa, por ejemplo, esa plusvalía sube también. Qué
correcto.
Raro. Qué raro, ¿no? ¿Y qué más? Tercero, la renta es vida. O sea, en si tanto si la, ¿no? Si ya tenemos la casa o si la compramos o si la, ¿no? Si la
sí,
traspasamos.
Sí, no, sería en el caso digamos, de tener más de una vivienda en propiedad, la que no sea la vivienda habitual,
eso
se imputará
sube.
Un porcentaje superior.
¿Y el impuesto de patrimonio?
Sí, no. De transmisiones, ¿no? Claro.
Imagínate todas las implicaciones que tiene uh-huh. el catastro.
Muy bien. Son impuestos que suponen a lo mejor un incremento pequeño, pero si sumamos todos los pequeños incrementos, al final para una persona en un cómputo anual, pues será bastante importe,
claro.
Y con economías tan castigadas como las actuales, ¿no? Tal como está el nivel de los salarios, pues esto duele.
Uh-huh. Sí, 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 desde luego.
Duele y mucho, ¿eh? Porque hay mucha gente mayor, yo lo veo a diario esto, hay mucha gente mayor con pensiones de 1.300 euros y con IBIs de 600 y 700 euros anuales, pero prácticamente entre el IBI y las basuras, la tasa de recogida de basuras que paga esa vivienda, esa persona se queda con media paga menos, ¿eh? Y esto es una carga impositiva importante, ¿eh? Es decir, no tenemos que olvidar que los salarios no están para tirar cohetes.
No, está claro. Sube, evidentemente, creo que el salario mínimo ahora está en 707 euros, una cosa así. Por ejemplo, ha subido unos 50 euros con el nuevo año, ¿no?
Estaba en 655,20 y sube a 707.
700 y poco, ¿no? No llega a 710, ¿no? Por ejemplo, que es el caso de mucha gente, además, ¿no?
Bueno, yo creo que la mayoría de la gente está entre los 800 y 1.200 de salario, ¿eh? La mayoría, que pues es un salario que difícilmente te permite vivir, ¿eh? Es decir, si hay dos salarios todavía, pero con esos salarios difícilmente te permite vivir.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más cosas tenemos para este año?
Bueno, y tenemos también en un tema que tocábamos hace 15 días, que era
de los apartamentos.
El tema del impositivo, los apartamentos turísticos,
la tasa turística.
¿No? De la tasa turística, ¿no?
En principio hay un proyecto de ley, que es la ley de acompañamientos de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que está pendiente de aprobación, pero lo que se espera es que se incrementen algunos importes de la tasa turística, que afecta sobre todo a la ciudad de Barcelona y a un tema que afecta a Íñigo también, que es el tema de los apartamentos de uso turístico. En todo lo que es en toda Cataluña se duplica el importe de la tasa turística, que ahora pasa a ser 0,90 respecto a 0,45 que había antes por persona y por día de pernoctación, y en la ciudad de Barcelona que se incrementa de 0,65 céntimos a 2,25.
¿2,25 euros?
Sí.
O sea, esto hablamos la tasa turística que pagamos los usuarios de los apartamentos turísticos, ¿no?
Es por noche y por persona.
Exacto.
Hasta un máximo de 7 noches. Si pernoctas más de 7 noches y a partir de la 7ª no se liquida.
No lo pagas, ¿no? Pero es decir, esto nos influirá a nosotros como usuarios cuando vayamos, ¿no?, a cualquier alojamiento turístico, sea hotel, sea apartamento, pero a vosotros también, ¿no, Íñigo? A los que ponéis los apartamentos, digamos, a disposición, por ejemplo, ¿cómo os afecta?
Mucho nos afecta y mal. A ver, claro, ten en cuenta que imagínate una familia media de 5 personas que viene a un apartamento de Tarragona, un apartamento diseminados, pues ya 7 días, pues ya tienes que contar más o menos 0,90, un euro para ir más rápido. Son 7 euros por persona que tienen de pagar, por 5 son 35 euros más que tienen de pagar esta gente que si va a un hotel o va a una para hotel. Entonces, así que nos afecta a nosotros mucho. Luego también esto se ha hecho para salvar todo el tema de Barcelona. Barcelona tiene un gran problema, que no lo tenemos ni Tarragona, ni lo tiene Reus, ni lo tiene Sabadell, ni lo tiene... Es Barcelona quien tiene este problema. Y entonces en Barcelona hay muchos diseminados, muchos apartamentos ilegales, muchas cosas así que se están concentrando para dejarlos que... Bueno, para cerrarlos.
Uh-huh. ¿Qué es un diseminado?
Un diseminado son en un apartamento, por ejemplo, en varios edificios, uno aquí, otro allá, en diferentes edificios, son diseminados. Entonces, yo tengo varios en diseminados y luego tengo edificios. Los diseminados me obligan a pagar 0,90. ¿Qué es eso? Que yo pienso que Tarragona se perjudica mucho porque a Tarragona le hace falta oferta hotelera, que venga el turismo, que venga tal. No somos Barcelona, no tenemos el perfil de Barcelona. Barcelona, el perfil que tiene es totalmente diferente al que tiene Tarragona. Barcelona tiene un perfil del barrio de abajo, del puerto y todo esto, ¿no? Nosotros Tarragona es un perfil muy familiar, muy de por aventura, muy de aquí, muy cultural. Es totalmente diferente el perfil que tenemos. No se puede hablar de Barcelona y Tarragona porque es un mundo, ¿no? Es totalmente diferente. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo que con esto lo que hacen es afectar a esas pequeñas ciudades que ahora quieren subir como ciudades turísticas todo el año, lo que hacen nos afectan y nos matan en el tema turístico para revivir la ciudad otra vez, ¿no?
Uh-huh. Yo tengo una duda. ¿Este impuesto de quién al final lo recauda y lo administra? ¿Y en qué revierte a la ciudad en sí? Porque en definitiva es un impuesto que se le pone al individuo que viene a visitar una determinada ciudad, ¿no?
Bueno, este impuesto lo recauda la Generalitat lo pasa al ayuntamiento y entonces tenía que ser, este dinero tendría que dar para hacer
bueno, es inversión, al final.
Inversión turística para la ciudad.
Exacto. Es decir, en teoría debería revertir directamente en mejorar la oferta.
En esto, sí. Y esto lo va repartiendo la Generalitat a los ayuntamientos, y los ayuntamientos deciden dónde poner el dinero.
Yo sé que, por ejemplo, en Barcelona, actualmente lo que es una parte de la recaudación se está transmitiendo para hacer formación de idiomas a taxistas y temas de este tipo.
O sea, en teoría, el dinero, en teoría, ¿eh? No sé
promocionar,
si pues a la práctica es así,
la ciudad, promocionar.
Pero sí, el importe que tú pagas, porque además normalmente siempre se tiene que especificar aparte, ¿no? Cuando vas a un alojamiento turístico, pues el alojamiento son X, son 20, y la tasa turística
sí,
0,50 sí, o sí. 1 euro, ¿no? O sea, siempre viene desglosado
para totalmente.
Que veas. Y en teoría eso, ¿no? Pues cada ayuntamiento, o la Generalitat en este caso, pues lo invierte pues en formación quizá de personal, en mayor... guía, ¿no? Mayor información turística
que
en la ciudad.
Es la tasa turística masiva, que es una cosa que nunca entendí. Una tasa que tenga el IVA. Encima tenemos de pagar el IVA,
sí,
¿no?
Sí, yo recuerdo en un principio cuando se instauró que estaba este debate, pero sí, además se liquida el IVA sobre la tasa turística.
Diego. No, Diego está poniendo una cara de esto no me lo
bueno,
creo.
No, estoy un poco sorprendido por el hecho de que tengas que pagar en Barcelona 2,25 euros por persona, por ocupación de un apartamento... Lo encuentro una de esas.
2,35, la verdad que es una cifra.
Luego, además, no lo he comentado, pero hay otra novedad que está pendiente de aprobación, que es que se apruebe una tarifa especial que es sobre complejos turísticos destinados a, en los que haya temas de juego y azar, es decir, complejos turísticos destinados a casinos. Todo esto es una tarifa especial que llegaría en el hotel de 5 estrellas, la tarifa sería incluso a 5 euros.
¿Por persona?
Sí, esto evidentemente está destinado al futuro Barcelona World, que ahora ya le han puesto otro nombre.
Sí, ahora, todo ahora esto sí, todo el mundo lo va a seguir llamando siempre Barcelona, sí, World, pero legalmente es el Centro Recreativo y Turístico de Vilaseca y Salou, ¿no?
Sí, y tampoco...
Bonito el nombre.
Sí, precioso.
Horroroso.
Muy fácil de recordar, además.
Tampoco tiene mucho sentido que se apruebe actualmente si el complejo todavía no se ha creado. Seguimos poniendo nuevas barreras para que se instaure y para que comience a funcionar.
Yo creo que invertimos poco en buena gestión y mucho en gestionar impuestos, ¿eh?, para recaudarlos. Y esto es un mal endémico que tenemos en este país.
Bueno, en este caso, es este tema que ha comentado María, que yo desconocía, también es lo que se dice, ¿no? Poner la venda antes que la herida. Supongo que también, por ejemplo, en este caso el CRT o cualquier otro proyecto similar, como siempre genera, ¿no? Digamos, opiniones encontradas, mucha gente está en contra por el tema del modelo del casino, ¿no? Del turismo este de casino, de juego, pues decir, bueno, que sepas que aunque monten aquí un casino, van a tener, ¿no? Las tasas van a ser para ellos más elevadas, etcétera. Es un poco, ¿no?
Sí.
Creo, ¿eh? Es mi opinión. Vosotros sabréis más del tema.
Mire, yo eso lo vería bien, para que se invirtiese en el reciclaje de la contaminación que deje. ¿Me explico? Porque al final, donde va mucho turista, el territorio es el que gestiona eso, ¿eh? Y eso lo vería bien para eso, para decir, oiga, yo tengo una afluencia masiva de turistas, utilizan mis redes de alcantarillado y todo lo demás, mis depuradores y tal, pues ustedes van a contribuir, porque hacen negocio con esto, en que esto tenga este tipo de solución. Pero con un objetivo muy concreto. Pero yo, por ejemplo, que estén destinando el dinero de las tasas turísticas en Barcelona a formar taxistas, pues no lo veo bien. ¿Por qué? ¿Y por qué no me forman a mí? Que también trato con turistas, ¿me explico? ¿Eh? Es decir, el taxista ya debería de formarse él por sí solo en saber que para atender a sus clientes que vienen, sí, de todas las partes del mundo, a formarse también.
Sí,
¿eh?
Pero el taxi es un servicio público, en principio.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces tú tienes que, como ciudad, ¿no?, tienes que ofrecer un servicio de calidad o intentar, como mínimo, que sea de...
Pues que le obliguen, que le obliguen al taxista para tener la licencia, a saber idiomas. Como nos obligan a los demás a hacer un montón de cosas, ¿no? Es decir, lo que no se puede es desvirtuar el sentido de los impuestos. El impuesto tiene que revertir a la mayoría. Es decir, no a colectivos específicos, desde mi punto de vista.
Sí, a la promoción, por ejemplo, a la promoción de Barcelona, a la promoción de Tarragona. Es decir, que vayan a sitios para promover ese turismo para que venga más. A lo que ha dicho antes Diego, es decir, a todo el tema de alcantarillado, todo esto de la ciudad, a la limpieza de la ciudad, que es muy importante.
Al patrimonio.
A todo lo que es el patrimonio. Yo, antes de que los taxistas, y antes que muchas cosas que están haciendo. Yo, desde luego, en esto sí. Y en lo de Barcelona, pues, déjame ponerme
sí.
una esto.
Este está en contra.
No estoy en contra. Yo no estoy en contra de nada y estoy a favor de todo. No, yo lo que veo es que Tarragona es un sitio rico. Y entonces lo que tenemos es que si ya sabemos qué modelo nos funciona, no vayamos a buscar otro modelo. Nos está funcionando muy bien por aventura. Nos está funcionando muy bien Caribe Park. Ferrari Land, no lo sé, pero supongo que funcionará mejor y todo. Vamos a buscar otro parque turístico y hacer aquí un gran sitio de parques turísticos. Vamos a poner como parque turístico todo, un sitio familiar, donde cuando pongan Tarragona y digan, no, esto es turismo familiar 100%. Eso es lo bonito, lo que tenemos de mirar. El que me vengan a mí 100.000 chinos aquí a jugar, la verdad, no. Yo tengo 3 hijos y no me veo a ningún hijo que vaya allá. Es decir, que yo veo que yo tengo amigos y creo que nadie va a jugar al juego. El juego es para los de fuera. Pero bueno, vamos a buscar gente de fuera, pero como sabemos hacerlo nosotros, como nos han enseñado a hacer ya los de antes, con un Por Aventura, pues vamos a buscar un parque de Tintín y Milo. Vamos a buscar un Asterix y Obelix. Vamos a buscar no sé, vamos a buscar estos parques, que es lo que al fin y al cabo será, hará desarrollar Tarragona, pero como turismo familiar, y seremos la California de Europa, que es lo que es lo que merecemos, estar aquí, una California de Europa con un buen nivel. No que nos pongan parques para que el Estado coja más impuestos, desde luego.
Iñigo tiene una invitación ya hecha para el día que tengamos el debate aquí de Barcelona World, te lo digo. Esto aquí me acaba de dar una idea.
Te lo traes a él y a la chica esta de la culana.
No, pero es que esto es un tema muy serio, ¿eh? O sea, un debate, es verdad, porque, bueno, es verdad que por un lado está la plataforma Tour en Barcelona World, que justo la semana pasada, ¿no?, con la aprobación definitiva del plan urbanístico, pues ha dicho que emprender acciones legales. No, es que es un tema muy delicado.
Sí.
Es verdad que los alcaldes de la zona están muy a favor, parece, en bloque.
Pero es un tema que dentro del organigrama democrático en el que nos está implantada nuestra sociedad... se ha tramitado, por lo tanto...
No, está claro.
Hay que aceptar las reglas del juego, no romper la baraja cuando yo las cartas no son las que me gustan.
Pero aquí vamos a hacer debate porque, oye, la opinión es libre.
No, si yo estoy de acuerdo.
Y qué maravilloso es el debate.
Hombre, yo pienso que ahora, y además ahora es el momento de parar o no parar una cosa que es a futuro para Tarragona. Lo que tenemos de mirar es decir, ¿qué queremos a futuro para nuestros hijos? ¿Queremos que nos vengan los chinos a jugar allá y que vengan? No, yo quiero más que sea un gran parque temático y que vengan muchas familias, estén por aquí, y al fin y al cabo es donde nos vamos a nutrir nosotros. Somos un país de servicio y tenemos que hacerlo bien. No con chinos y con
yo mi opinión, y con esto acabo, creo que los chinos, aparte de jugar, también se divierten, ¿eh?
Bueno, yo hablo de chinos por una manera trivial, ¿no?
¿Quieres darme un inmoconsejo, Diego Reyes?
Pues sí, lo que pues pasa es que es muy duro.
Es muy duro el inmoconsejo de hoy. Bueno, pues te voy a poner, vamos a pensar, vamos a tomarnos dos segundos para tomar aire, venga.
L'inmoconsejo, per gentilesa de Pialia Tarragona.
No juegues con los impuestos que te juegas tener malas pasadas.
No juegues, ¿eh? Diego Reyes, María Soriano de Mestre Economistes, Íñigo Rosell de Tarragona Suites, muchísimas gracias, os espero pronto.
Vale.
Gracias, sí.
Gracias.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, continuem al matí i avui tenim un espai sibarita una mica diferent. Però bé, anem per parts. El nostre sibarita ja està aquí preparat a l'estudi. A més, avui ha vingut en part de la casa, part de l'oranget, sí, en una caixa. Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir, perquè has vingut amb una caixa plena de copes avui.
Bueno, m'has dit que parlaríem de copes, dic, doncs deixa'm portar una petita mostra, no?
Sí, senyor.
Això és una petita mostra, de copes n'hi ha 40.000.
És molt petit. Ara penjarem una foto també al nostre compte de Twitter. Deixa'm que presenti el nostre convidat d'avui, perquè un dels objectius d'aquest espai és conèixer cellers, Carlos, sempre per dins, per fora, però també aprendre, no? Aprenem cada setmana alguna coseta.
Sempre es tracta d'això, una mica.
I on ens saben força d'ensenyar sobre el món del vi és a la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili, i avui ens acompanya el degà d'aquesta facultat, el Joan Miquel Canals. Joan Miquel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser aquí, per parlar-nos de la importància de les copes a l'hora de prendre un vi.
Sí, i tant, són fonamentals tant per la forma com
per la seva composició, del vidre.
Suposo que és una assignatura destacada, no?
Sí, a més, dono la casualitat que jo faig dels 12 crèdits que fan els nostres estudiants d'anàlisi sensorial, jo en faig 6, o sigui que en sé una mica.
Ostres, i tant.
Sí. Sí. O sigui, això es diu anàlisi sensorial.
Sí, és bueno, part de l'anàlisi degustació, sensorial, anàlisi sensorial, sí, sí, està clar. És una ciència, és una sistemàtica, no és... El que la gent es pot imaginar de que els estudiants venen a disfrutar i a passar-s'ho bé, sinó que venen a realment a aprendre i a saber distingir i a saber bueno, el munt de coses que hi ha sobre la degustació. Segurament a nivell d'exemple, per exemple, és molt important el tastar el vi, el primer vi que tastes, el segon, el tercer, el quart, l'aprecies totalment diferent. Llavors hi ha una ciència al darrere d'això. Sí.
Hem de dir que el Carlos ja ho saben, però ho hem comentat altres vegades, perquè ell, a banda de ser un 50% de l'oranget aquí al carrer d'en Vila, número 2 de Reus, ets també sommelier, per tant, tu has estat aquí alumne, no?, d'aquest anàlisi
sensorial. Sí, ho hem fet una mica, t'ho hem donat.
Sí, jo dono classes més al grau, alguna classe els hi faig també als sommeliers, depèn dels anys, depèn una mica del d'això, però sí, nosaltres, la nostra vocació no és solament formar enòlegs, sinó també és formar sommeliers, formar especialistes en enoturisme i investigadors en el món del vi i en totes les seves àrees afins, diguéssim.
Una pregunta que us llenço a tots dos. Realment influeix la copa o el recipient amb què prenem el vi? O sigui, un mateix vi ens pot canviar completament si el prenem amb el recipient adequat?
Sí. Tant per la seva forma, com diria, per el seu diàmetre i inclús pel material en el que està elaborat la copa, canvia moltíssim, sí, sí.
Sí, una de les coses, per exemple, del que es diu de les copes és la composició del vidre i intervé el plom. Una de les coses que fa el plom, a part de que la copa sigui fina, que això ajuda a que es pugui apreciar millor visualment, és també augmentar la superfície. El vidre, encara que el veiem llis, si ens el miréssim amb un microscopi, és totalment arrugat i llavors, en funció de la composició, la superfície específica que tenim de la copa pot incrementar-se molt substancialment.
Com dèiem, el Carlos ha portat una petita mostra, en aquest cas ha portat 5 copes de les no sé quants tipus deu haver, no?
Jo crec que n'hi ha tants com es puguem imaginar.
Cada fabricant fa els seus models, la copa tal, sí. Per varietats, per regions, vull dir que ja és un món això de les copes.
Sí. Sí, en essència, una de les coses que passa a les copes, una de les coses que no s'ha de, si voleu, així anant a lo pràctic, una de les coses que s'ha de fer és omplir-les al màxim. Precisament, la gràcia de la copa, si és gran, és que hi hagi un espai en cap, un espai d'aire, que aquell aire se satura dels aromes del vi i això ens permet apreciar-lo d'una manera... òptima i es pugui remenar bé la copa, perquè això també remenar el que afavoreix, al final això és, jo sempre als meus estudiants els dic que això és física, o sigui que hagi, espero que els dic, espero que hagiu aprofitat les lliçons de física de primer, perquè lo de la degustació hi ha hi ha una part de química i hi ha una part de física, i a banda doncs, bueno, de tot el que és l'aspecte orgànic de la persona, no?
Jo ja que tinc aquí a l'estudi dos experts en la matèria, us demanaria que ens ajudéssiu, evidentment a nivell domèstic, no tots tenim a casa ni espai, ni vaixella.
Jo tampoc,
Ah, mira, doncs això és molt important, no? Quins serien els bàsics? Podríem dir que hi ha copa de vi blanc, copa de vi negre i de cava? O sigui, amb tres faríem? O cal una miqueta més?
Jo fins i tot amb dues, jo no sé...
Sí, perquè avui en dia cada vegada s'estima més, no? Potser molts caves veure'ls amb copa de vi blanc ja també.
Sí, és això. Jo crec que una copa... Jo diria més aviat una copa més grossa i una més... No sé si estàs d'acord, eh? I una més petiteta, aquí tenim dues al davant, doncs la gran, per exemple, i fins i tot amb aquesta, o la segona o la tercera, que són una mica més petites, però amb la forma típica d'això, com d'una pilota oberta,
sí.
Però no rodant, sinó més aviat estirat, n'hi ha prou. És veritat que després hi ha unes certes perfilacions, hi ha unes de copes més grans. De totes maneres, la copa influeix en el tast, i llavors el que sí que és important és, quan vulguem comparar vins, sempre fer-ho amb una copa igual. Això és una cosa que...
Sí, perquè si no es variarà molt el perfil segons les copes que poguéssim tindre a l'hora de provar diversos vins.
Sí, sí, això sobretot jo diria que és bàsic, perquè després si compares dos vins amb dues copes diferents i dius, oh, aquest m'agrada més o no, perquè si la copa és més grossa ja sabem que els aromes desenvolupen millor. O sigui,
Aromes, i després també l'entrada en boca també és molt important, molt la copa important. també incideix molt a l'hora a l'hora de veure el vi, no? Depèn de la boca que tingui, doncs tindrem una entrada més directa, una entrada més àmplia del vi a la boca, i també influirà a l'hora del tast de valorar-ho d'una manera o d'una altra.
Totalment d'acord. La prova, si voleu, la prova que és més simpàtica de fer és provar un vi amb copa i provar-lo amb porró. Perquè nosaltres quan bevem el que fem és aspirar el vi. D'acord? I llavors, en funció del diàmetre de la copa, l'aspires més pel centre de la boca o pels laterals. Els laterals tenim més la percepció de l'acidesa, en el centre doncs, més del salat i a la punta més el dolç. Llavors, en canvi, si ho fem amb porró, no l'aspirem al vi, sinó que ens el tirem directament al mig de la boca, amb la qual cosa ens estem perdent. Beure amb porró pot ser molt simpàtic, però a nivell d'anàlisi sensorial del vi ens estem perdent una bona part de les...
Una gran part. Sí, una gran part, perquè primer, com deia, no? A la punta de la llengua tenim els dolços, als costats els àcids, al damunt els salats i els amargs. Clar, amb el porró va tot directe i hi ha moltes parts que les perdem, sí, efectivament.
Jo no, també, no sé si... parlant una mica, tornant a allò que comentaves dels escumosos, que tens tota la raó, que amb el tema d'avui en dia... jo crec que el cava, especialment, bueno, cava perquè és el que es veu més per aquí, però és igual, el vi escumós ha passat de ser un vi de celebració i de fer el pum al final del dinar a ser un vi d'aperitiu i un vi de seguir tot a l'àpat. I dintre d'aquest esperit, jo entenc que abans doncs se feia servir molt la copa d'origen de la Xampanya, on els vins escumosos són molt àcids, i llavors les copes d'allà són més tancades. Però fins i tot ara també l'estan fent més obertes. Però bueno, i originàriament són més tancades, aquesta copa típica estirada llarga, que deien per apreciar bé la bombolla. Aquesta copa, al ser tan tancada, el que té és que ens deixa el vi al mig de la boca, el que us deia abans, i llavors notes menys l'acidesa, són vins molt àcids, i d'aquesta manera dissimules una mica l'acidesa. En el cas dels vins escumosos de les nostres terres, no tenen ni de bon tros aquella acidesa, i llavors amb aquestes copes més obertes s'hi adiu molt doncs, de fer-la servir, i a més així també ens ajuda a percebre més la frescor.
La frescor de l'escumós, en aquest cas.
Per tant, per exemple, si ara haguéssim de tastar un vi negre, en recomanaria una copa així amb boca ampla, una copa gran, no? Sí, on el puguem moure bé, el vi. Perquè ara també estan de moda, això també suposo que va per modes, no? L'estètica, copes molt, molt grans. No sé si molt grans és l'ideal, tampoc, no? Perquè potser se'ns escapa una mica els aromes.
Depèn, no. Els aromes es concentren. Home, si és molt oberta de dalt, sí que se'ns poden escapar, però tot i així sempre tens més aromes. Tens una concentració d'aromes, sens dubte. Els volàtils sempre n'hi ha més dintre de la copa que fora. Això està clar.
Després també influeix molt el vi que anem a prendre. Si és un vi amb una criança molt llarga o és un vi més jove, doncs també podem canviar una miqueta el perfil de la copa, no? en aquest cas.
Sí, això m'ho ha comentat el Carlos ara uns minuts abans d'entrar. Em deia, si és un vi jove, no en tinc per vi jove. Dic, com a veure, dic, aquí també canvia la copa si és jove, si és criança, sí, i també influeix això.
També. Potser amb vins joves, si estàs d'acord, potser no fa falta potser una copa tan ampla com poguéssim veure un vi negre, amb una copa potser més estreta, doncs, també ens aniria bastant bé, no?
Aquesta copa que dèiem de blanc, més petita, però ja sí, és suficient. Perquè són vins més directes, són vins que hi ha una expressió francesa que m'agrada molt, que és una cosa que n'hi diuen la tenir à l'air, que traduït podria ser l'evolució en contacte amb l'aire, o l'evolució amb el temps. I és que els vins negres, i aquesta evolució és també es parla, parlem els sommeliers i els enòlegs, parlem del recorregut d'un vi. El recorregut d'un vi és com ens va canviant el vi a la copa, que això és una de les coses molt divertides que trobo jo, que d'aprendre a tastar vins i de ser conscient del que estàs fent, del que estàs provant, i és que el vi te va canviant, i aquests vins grans, vins negres de criança, agafes un Priorat, agafes un Montsant que tingui doncs ja 5 o 6 o 7 anys, els vas remenant, això que diem, els vas remenant, perquè això afavoreix
l'oxigenació,
la volatilització de diferents substàncies en funció de la seva volatilitat, i el vi va canviant, i això és una cosa, jo ho trobo divertit.
És divertit. Hem de pensar que molts vins d'aquests, clar, porten molts anys tancats allí, necessiten sortir, necessiten obrir-se una mica,
sí,
no?
Sí,
ja, escolta, ja estic aquí de fora, i ara deixeu-me respirar una mica,
sí,
no?
Sí. I llavors, en funció de lo volàtils que siguin, poden ser més obertes o més tancades de dalt, i si per exemple la Sirà, que és un tipus de copa que si aneu segur que la tens a la botiga, sí, és la típica que es fa servir més pel Priorat. La de Montsant és una mica més tancada, que és aquesta primera que...
Si la primera que veuran,
sí,
a la foto,
sí,
que pujarem,
sí,
al
tuit. La més gran, la que es porta d'aquí. Sí. Doncs és una mica més tancada, perquè així tanca més els aromes, que són vins potser una mica més oberts. En fi, hi ha tota una ciència, hi ha tot un procedimental, no?, de com de prescollir
en realitat, copa. Un dia, pues, hi ha fabricants que elaboren copes per cada... Primer per regions, no?
Sí, ja.
La copa Borgonya, la copa Montsant, copa Priorat, copa Bordeus, i després també hi ha molts fabricants que elaboren vi en funció de la varietat, no? La copa Xirà, com comentava,
sí,
la copa Chardonnay, vull dir, depenent... Bueno, sí. I detrás d'això hi ha estudis i proves, i... És un món, també,
és un món.
No, ja es pot... avui en dia és possible agafar i agafar amb una copa i aspirar la part volàtil de la copa, passar-ho per un cromatògraf, quantificar els aromes que té, fins i tot hi ha un tipus de màquines que si pot posar una persona al nas per veure si la olfactometria d'aquella, i es pot mesurar, o sigui, es pot realment, avui en dia es pot mesurar l'efecte de la copa en la percepció d'aquell vi. Mm-hmm. Això és molt... Entenc que és un avenç i que cada vegada més els fabricants ja no és per màrqueting, sinó també per construir la millor copa possible, doncs poden fer, són tècnics que estan a la seva disposició. A la facultat mateix tenim, hi ha gent que és capaç de fer això, vull dir, no, sense problema.
Mm-hmm. Parlàvem de que a nivell domèstic ens dèieu que amb dos, tres ja, si ens posem molt estupendos,
sí, sí,
no?
Sí.
A casa podem passar. El primer seria aquesta que hem dit més per vinegre, aquesta copa més gran, no? Amb la boca, mm-hmm, potser més ampla. La següent que ens recomanaríeu tenir a casa, quina seria?
No sé,
home, jo potser...
Per a blancs, potser,
sí,
no?
La segona, sí, la tercera.
La segona o la tercera crec que ens anirien molt,
sí, una
bé.
Una mica, sí, més estreta.
Una mica més petiteta, eh? Sí.
Més petita, més estreta, més tancada, no?
Un set, sí.
Sí, sí. I sí, sí, aquestes tant la podien fer servir per negres joves, com per rosats, com per blancs. També jo lo que també una a vegades que em demanen la meva opinió d'això, jo crec que també és un, com que és un fungible, la copa és un fungible, i les copes duren 2, 3, 4 anys,
sí,
depèn del que les faci servir, menys.
Ah, te n'havia dit, un mes.
Depèn de la teva habilitat, també.
Exacte.
Vegades, eh?
No, llavors, jo el que sí que aconsello a la gent és que vagi canviant, vagi provant, perquè al mercat n'hi ha una gran quantitat de fabricants. Sens dubte, potser el top seria Riedel. Riedel treballa molt bé i fan tota aquesta set, tenen tota aquesta sèrie per varietats i per zones, que està molt bé, però en essència, a l'hora de comprar una copa, una de les coses que s'ha de mirar és que sigui el vidre, les parets, que siguin fines,
molt això més fines.
Això, com més fina és la copa, normalment més cara és, i és perquè és més bona, o sigui, és més difícil de fer una copa com el més fina possible.
I no és el mateix després també el tacte, a l'hora de veure, doncs, per exemple, d'aquestes dues copes,
sí,
que tenim aquí,
sí,
hi ha la diferència, aquest gruix, a l'hora de veure un vi també es nota, no? Vull,
sí,
dir, perquè fa que l'entrada del tacte nostre sigui diferent en una copa o en una,
mm-hmm,
altra.
Sí. De fet, el Carlos ho ha dit, us emporta una més gruixuda perquè només tocant-ho, no?, allò passant el dit,
sí,
per,
sí, ja
per la
part
més, més gruixuda, i això ens pot una mica distorsionar també, suposo, no?
Sí, absolutament. Mm. Una cosa, un detall, si voleu, també per comentar en el cas dels vins escumosos, és que hi ha un dilema que podíem entrar, és cal posar la copa en fred quan hem de beure un vi en fred o no cal posar la copa en fred. Aquesta és, és una cosa que hi ha gent que també a vegades ens demanen. I jo el meu parer és, jo no sóc de posar les copes en fred abans, bàsicament perquè poden...
Ai, Carlos fa que no.
Jo tampoc.
És de la mateixa corda.
Tens condensacions d'aigua a dintre i d'això. I en canvi, el que sí que, doncs, en el cas d'un vi que tinguis que beure un vi fred, sí que és aconsellable, doncs, jo abans, per exemple, seria més desbaldir-la amb aigua freda, si convingués, o si no, la primera vegada, o sigui, la primera vegada que poses vi en una copa, no posar dos dits solament, remenar, de manera que ens ajudi a refredar la copa ja. Llavors allò tu veus, ja saps que estarà una mica més calent del que ha de ser, o si és un escumós, per exemple, haurà desprengut més carbònic del que ha de desprendre. I després no pateixis que la segona o la tercera vegada que t'hi vagis posant, sempre s'ha de ser molt ràcano, diguéssim, quan serveixes vins, ha servit ben poc, ja he dit al començament, perquè és la manera també de que tant que s'aclimati la temperatura com tinguis el màxim d'espai en cap.
Important és també la temperatura dels vins a l'hora de casals, no?
Això
aquí també entraríem en un altre capítol també molt important.
Això en podem parlar un altre dia, que també és important.
Sí, és
també,
també. Sobretot, jo crec que el major tòpic és el del vi negre chambré. Que chambré, això no és a temperatura de casa nostra amb aire amb calefacció, sinó que és...
El negre temperatura ambient, home, depèn, sí, si estem a l'estiu, la temperatura ambient pot ser...
Exacte, el negre mai més de 17 graus, mai. És una cosa que s'ha de tenir molt en cura.
Us emplaço a venir un altre dia a parlar de temperatura. Acabem el capítol de les copes. Si en poguéssim tenir una tercera, quina triaria vosaltres? Una d'aquestes que dèiem que coneixem més com la de cava o com d'escumós o no cal? Amb la de blanc podem viure. I en podem triar una tercera, quina seria?
Jo potser seria... Sí, podem... La de cava, aquesta que heu portat aquí, que és la de Sparkling Wine de Riedel, és una forma bastant interessant. Si no, ja és més... També depèn, és que clar, depèn del vi que us agradi.
Del producte, no? Perquè clar, amb els caves més jovens o amb els escumosos més jovens, doncs un tipus de copa ens anirà bé, i si agafam caves o xampanys ja que tenen criances més llargues, doncs un altre tipus de copa, és que no acabaríem mai.
No, ja ho veig, que no.
Però bueno, aquesta jo crec que seria bastant polivalent. No?
Sí, aquesta és molt...
Perquè té el calze així, més ampli que una flauta.
La tinc a casa, aquesta la tinc a casa.
Que aquesta és una mica més baixa que la que tenim potser al cap tots com a de cava, no està allargada.
Sí.
I el calze és una miqueta més ampli.
Més ampli. O sigui, potser hem de canviar també una mica la concepció que tenim, no?
Sí. De fet, la foto aquesta típica d'una copa de cava tipus flauta estreta, plena fins dalt, on es veuen les bombolles, això és molt bonic per veure les bombolles, però per apreciar el producte no és el millor. Mm-hmm. Jo diria que per apreciar el producte prefereixo més aquesta copa i posar-li dos dits de cava, i ja es veuen les bombolles, ja es veuen igualment, i si no, t'hi fixes, vull dir, no s'ha de... són importants, per mi és més important tant el desprendiment que la superfície quedin aquestes bombolles i que arribin a fer la corona, i això es veu igualment.
Jo veig que en sabeu tant del tema i us imagino quan veieu servir de vegades viangot de plàstic us poseu les mans al cap, no?
Bueno, a vegades sí.
De la manera que està el consum, jo crec que beveu vi...
Com sigo, no?
Amb moderació, perquè jo crec que s'ha fet un gran massa de que de no beure, per exemple, vi a les menjades al migdia, els dies de cada dia, perquè, doncs, perquè no, perquè és com un, no, que m'adormo d'això. Jo crec que amb moderació el vi el que ens ajuda és a pair. És un gran emulsionant de greixos, és un gran ajuda a la digestió, i llavors beure aquesta mica, encara que sigui amb un vas de plàstic, Jo, sí, per la salut de la gent, si és un vi negre, doncs amb els antioxidants que té, és una cosa que no ens farà cap mal.
Si un ditet de vi encara que sigui un got de plàstic, sí, mira.
Si hem de fer el tast de dolista, bueno, que diuen, ja buscarem les copes, no?
Ja, les copes pel cap de setmana. Però bueno, a veure, tampoc, que tenir una copa d'aquestes avui en dia, sembla com si parléssim d'això.
No, són copes
super assequibles. Avui en dia tenir una copa bona és ganes de gastar-se 20 euros en mitja dotzena de copes o 30 euros en mitja dotzena de copes, que això, francament, vull dir, te'n vas a qualsevol qualsevol altra despesa que fem, i és quan es gasta la gent en mòbil al mes.
Sí, efectivament.
I en canvi, doncs, bueno, això que és una cosa que és, al final és aquests petits plaers que ens dona la vida.
Per a disfrutar després d'una bona copa de vi.
Exacte. Acabo aquesta secció, us ho he de preguntar, perquè ja que aquesta secció ens acompanya sempre Vermuts Miró, escolta, el Miró, el vermut, com ens el prenem? Got ample, gruixut, com va això? També té escoles, això del vermut?
Segurament que si mos ficàvem a analitzar-ho en profunditat hi trobaríem moltes històries.
Sí, sí. A veure, el vermut es pot... Depèn del context que estiguis, però el vermut absolutament es pot prendre amb una copa més o menys gran, posar-hi una mica de... Ja que normalment tenen notes cítriques, els vermuts, doncs, no està de més posar-hi una rodanxa d'algun cítric, i fins i tot, doncs, és una beguda, jo entenc, per beure fresqueta, i posar-hi un glaçó no és per mi fer que hi cap aberració, i fins i tot diria que hi ha gent que li agrada... Precisament el vermut és una cosa que per la seva... pel context normalment en el que es veu, admet moltes transgressions. Que això, hi ha vins que, doncs, semblaria fer un sacrilegi, però posar una mica de soda en un vermut, perquè allò que tens estàs assedegat, i jo, per mi, no és gens un sacrilegi, perquè el vermut és una beguda que és molt concentrada, que és molt aromàtica, i permet diluir-se sense perdre aquest aroma. I llavors ho trobo, a més és dolç, o sigui que...
I a més sempre el vermut, potser la gran majoria tenen alguna més de grau alcohòlic que els vins, perquè se'ls hi afegeix.
Sí, vull dir que... Jo un vermut m'atreviria a veure'l des d'un vas ample, o fins a una copa similar a la d'un vi negre, no tan gran poder, la segona que tenim aquí, jo crec que potser ja ens aniria bé.
Ens acompanyaria molt bé.
I sense cap problema. Sí,
doncs
sí.
Ja tenim a tota l'audiència fent cua per anar a comprar-se
coses. I amb una oliva dintre.
Si no, ja no és el vermut d'aquí, ja.
Doncs jo, Miquel Canals, degà de la Facultat d'Enologia de la Rovira i Virgili, un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies. Carlos, haurem de convidar més dies,
Quan vulgui.
Sí, jo crec que tenim moltes coses a parlar sobre el que vull dir, sobre el tas, no? Vull dir,
doncs el Joan Miquel tornarà un altre dia, Carlos, tu tornes dilluns que ve, no? I mentre, si tenen dubtes, doncs cap a l'Orangeta, aquí al carrer de Mira, a preguntar. Moltíssimes gràcies als dos.
Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Doncs en menys de 3 minuts arribem ja al punt de les dues. Nosaltres hem de posar el punt final, es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornarem puntualment demà a les 12:20. Moltes gràcies per ser-hi un dia més. Que vagi bé el dilluns.
Migdia COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.